truquem una professora de dret constitucional a la Universitat de Barcelona, Mara Aguilera. Senyora Aguilera, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
A hores d'ara,
gràcies a vosaltres.
Si el govern de la Generalitat decideix demanar el certificat Covid per entrar a bars i restaurants, tenint en compte que ja es fa en altres espais d'oci, com són, per exemple, discoteques, la justícia ho pot tombar?
Dependrà de la proporcionalitat i quina interpretació faci de la proporcionalitat. Poder-ho tombar sempre es pot tombar, evidentment. Sí. La qüestió és quin recorregut tindria i fins a quin punt es consideraria proporcional o no. Perquè qualsevol limitació en els drets fonamentals ha de ser necessària i relacionada amb la limitació. És a dir, la limitació ha d'anar relacionada amb el bé que es vulgui obtenir. I el bé ha de ser legítim i constitucional. I, per tant, aquí s'entén que és protegir la salut, protegir la vida, i s'ha d'interpretar si la necessitat d'aquesta limitació correspon amb la limitació que es fa.
Uh-huh. Podria tirar pel dret o hauria d'esperar el que decidís el govern d'Espanya?
Això ja s'hauria de veure, no? Perquè ja va passar quan es van declarar els diferents estats d'alarma i a les diferents situacions, no? Jo que soc d'Igualada, que vaig ser dels primers llocs que es van confinar, el primer lloc que es va confinar,
I tant, o la Conca d'Òdena, que no recordem, sí.
Sí, en aquell moment doncs, es va plantejar si la Generalitat, no, si des de Catalunya es tenia la competència per fer aquesta limitació tan greu, no? I es va acceptar perquè es va considerar que era puntual per una situació concreta. I després, des d'aleshores, ja es va dir que per fer limitacions més prolongades en el temps, més intenses, calia declarar l'estat d'alarma, no? I aleshores dependrà molt d'això, de quin sigui l'abast, quin sigui la temporalitat, si es considera que és una activitat de màxima necessitat o no, de primera necessitat o no. Clar, és molt diferent demanar el passaport Covid per anar a comprar béns bàsics que demanar-lo per anar a un lloc d'oci. Llavors s'ha d'interpretar si això es pot considerar una necessitat, anar a un lloc d'oci.
Per tant, podria ser que ho avalessin en alguns espais i no en uns altres.
Exacte. I és el que té el dret, no? Que clar, sempre diuen es permetrà, no es permetrà, així en general. I depèn de molts factors. Depèn de qui pren aquesta decisió, en base a què, a quina norma. I, per tant, si es considera una mesura puntual, molt concreta, perquè hi ha una situació d'un augment de casos Covid, etcètera, doncs, si fos així, sí. Si no, ho veig difícil que pugui perllongar-se el temps.
Tenint com es té l'eina del passaport Covid, ara la justícia posaria més problemes a l'hora d'avalar segons quines restriccions, creu?
Això no ho sabria dir, no? Perquè depèn molt de les restriccions, no? Per exemple, el que s'està fent ara mateix a Àustria, de dir que no deixaran sortir a fora, al carrer, no? El que no estigui vacunat, però sí que veig que diuen que per anar a treballar o per anar a comprar els béns bàsics sí que poden sortir, no? Depèn molt d'això, de molts factors i de quines siguin les incidències, però sempre s'ha de tenir molt en compte la proporcionalitat, no? Això es veu molt amb llibertat d'expressió, no? Quina resposta es dona a la llibertat d'expressió, si una expressió que pugui atacar en algú que no sigui públic, doncs si se la pot limitar amb una multa o no, doncs això és una mica el mateix, no? Estem parlant d'un bé necessari protegir, que és el bé vida, d'una situació de pandèmia molt greu i d'una limitació que aquestes limitacions és molt diferent dir que no pots sortir de la Conca d'Òdena o que no pots sortir de casa teva o que només podràs sortir unes hores o que només podràs sortir a treballar. Per tant, ja ho hem vist, no?, tot aquest temps de l'estat d'alarma i dels diferents confinaments, que cada vegada s'anava matisant molt, perquè és que és això, s'ha de matisar, i el que s'ha de tenir molt present és que qualsevol limitació amb un dret fonamental només es pot fer si realment és necessari i si és proporcional. I llavors, clar, si la situació de pandèmia o una situació d'agreujament d'aquesta pandèmia, no, de la Covid, dels casos Covid, podrien justificar això.
Ara parlàvem d'Àustria. És a dir, confinar les persones no vacunades, és a dir, només podeu sortir a passejar i a comprar elements bàsics i torneu cap a casa però no podeu sortir més, això es podria fer aquí? Es pot fer tot, efectivament.
Sí, es pot fer tot, sí. Però faltaria veure què diria els tribunals, no? Mm. Jo no sé si el cas d'Àustria acabarà al Tribunal Europeu de Drets Humans i clar, o com podria passar aquí, no? Si es fes una mesura aquí i acabés en el Tribunal Europeu de Drets Humans. Jo no sé si es pot arribar a sostenir aquesta mesura que s'està fent a Àustria, o si és d'acord amb els estàndards internacionals i amb el Conveni Europeu de Drets Humans, la Constitució austríaca o l'espanyola, no? Perquè a mi em sembla un xic desproporcionat, a part de que s'està identificant, no? I podria també afectar la privacitat, no? Dir que les persones que no surten, tu saps que és perquè tenen el Covid, no? No només afectaria el dret de circulació, la llibertat, sinó també un aspecte de la privacitat, que són que clar, que aquelles persones no podran sortir. Una cosa és un dia puntual, com va ser el dia de les eleccions, que van dir, qui tingui el Covid, doncs ha d'anar a votar a aquestes hores. Hi havia un bé necessari superior, que era anar a votar. Però ja deixar-los a casa per no fer una mesura que té un impacte en el cos tan important com rebre una vacuna, que jo m'he vacunat, i que considero que tothom s'ha de vacunar, però aquells que no ho volen fer o que no ho han fet, limitar-los d'una manera tan dràstica...
El que deia el Toni Aire, que potser és victimitzar-los.
Que em fa por això, és a dir, que els posis en unes condicions tan, tan difícils que fins i tot es puguin fer ells a les víctimes. Llavors...
Hi ha un dubte que
però,
dime, Anton.
No, me gustaría preguntar, ¿y qué pasa con los derechos de los que ya estamos vacunados? La Constitución, también hay un derecho, yo tengo derecho a que mi salud sea protegida.
Exacto.
Entonces... Sí.
Llavors tot això s'ha de tenir en compte.
Ya, pero ¿por qué se tiene que primar el derecho del que no quiere vacunarse sobre mi derecho a que la salud sea protegida? Es que no acabo de entender, no la suya, sino la lógica jurídica que están siguiendo los tribunales. O sea, ¿por qué tiene más valor que alguien pueda ejercer su derecho a no vacunarse que el Estado haga todo lo que tenga que hacer para proteger mi salud, que he decidido vacunarme? ¿Por qué tengo que asumir yo los mismos riesgos por una decisión que no he tomado yo?
Per moltes raons, però una, si em permet...
Ara te les dirà, un segon. Digue, senyora Aguilera.
Sí, a veure, jo crec que és per moltes raons, i jo, evidentment, també m'he vacunat i considero que tothom s'hauria de vacunar. El que passa que imposar una vacuna, no?, és una acció sobre un cos, no? Llavors estem parlant de la integritat física i, per tant, és una acció molt contundent. I llavors...
I exponer-me a una enfermedad a mi, no? Exponer-me a mi a una enfermedad? Claro.
Sí, però no li està posant l'altre. Vostè o jo puc prendre altres mesures i, per tant, com ara portar mascareta, o se'ls pot exigir portar mascareta que no estigui vacunat.
Però per què tengo que assumir jo el coste de una decisión que ha tomado otro, que la suma él? O sea, que habrá que restringir... O sea, yo tengo que restringir mis derechos a no llevar mascarilla, a poder moverme libremente, a no tener que ir comiendo con la calle. ¿Por qué alguien ha decidido no vacunarse?
Perquè això és la societat, per sort o per desgràcia, de la mateixa manera...
No, perdone, no és la societat, eso es una interpretación que se puede hacer del marco legal, pero se puede hacer la que estoy haciendo yo. Y es exactamente igual. Porque esto de la vacuna no lo decide un político. No, esto es una decisión tomada por quien tiene que tomarla, que son los profesionales médicos.
Mm-hmm. Però, per exemple, senyora Aguilera, una pregunta. No. Si ara jo amb la meva empresa, em poden... Jo, és a dir, em poden obligar a dir si estic vacunat o no? És a dir, si ara hi hagués una persona que digués... Vale. Mira, jo vaig a preguntar a la meva empresa, que jo vull saber qui del meu entorn, jo per exemple, del tot el meu equip, del tot l'equip del món RQ, jo sé que tothom està vacunat, perquè a més al marge de que vam fer una exhibició de tothom al començament de les vacunes, vam fer tots una exhibició dels nostres braços per veure que ens havíem vacunat. Però esclar, jo no sé si tota la ràdio o tota l'empresa està vacunada. Llavors, si jo anés a l'empresa dient-me, escolti'm, jo vull saber qui està vacunat aquí o qui no està vacunat, això entraria en un problema o no?
Sí, evidentment. A veure, i el que es deia ara aquí, no? Que hi ha una part que és, a veure, les dues, no diria que les dues parts tenen raó o no, sinó que hi ha arguments per defensar una postura i l'altra, no? I acabant-se decidint per una o l'altra són opcions polítiques o que al final es posa sobre la taula i es valora quina ha de passar més, no? I Déu me'n guardi a mi de decidir ara jo aquí què és el millor. El que sí que intento fer és dir quins arguments hi ha a favor i en contra, no? Llavors, a favor de qui creu que jo he de saber quin dels meus companys estan vacunats i quins no, o és molt diferent una relació entre companys, que un cap amb els treballadors, o un treballador respecte a l'empresa. No, les situacions són diferents, les relacions que hi ha. Per tant, els arguments jurídics serien diferents. Però des del punt de vista dels drets, doncs aquí què primaria? Per una banda, jo, el meu dret a la informació i el meu dret a la meva salut, i un dret a la informació relacionada amb la meva salut, a saber qui està vacunat i qui no, no? I l'altre, per la banda, el que no es vol vacunar és, jo tinc dret a la meva privacitat i a no informar de si jo m'he vacunat o no, no? I estem parlant d'un dret fonamental per part del que no s'ha vacunat. Llavors, com que estem en una situació de pandèmia, evidentment pesaria això. És molt diferent exigir, per exemple, dir, digueu-nos d'aquí aquesta empresa qui ha passat X malaltia. Si no és infecciosa, per què he de saber jo si el meu company ha passat X malaltia?
Perdó, un moment, Anton. Bernat, digue.
Això per mi, professora Aguilera, és la clau. És a dir, vostè ens ha explicat molt bé que la llei és un marc que vostès, els juristes, interpreten. A mi el que em preocupa no és només aquesta llei en el context d'una pandèmia, sinó que, com vostè ens ha explicat molt bé, a partir d'aquesta llei es pugui demanar informació sobre la corporalitat dels treballadors, dels socis, de fins i tot els consumidors d'un bar, que vagi més enllà de la Covid, i que, per tant, s'obri una escletxa, que això és a mi també el que com a filòsof em preocupa, a partir de la qual no només l'Estat conegui informació sobre el nostre cos, sinó sobretot el nostre veí pugui conèixer informació sobre la nostra situació vírica, sobre la nostra situació corporal, de malaltia, etcètera, etcètera. Això jo crec que és el que vostè intentava explicar.
Sí, una mica sí, perquè al final tot depèn, això com deia, de la proporcionalitat, de la necessitat del context. Serà molt diferent una malaltia infecciosa que una que no ho és. I per tant, jo ara fa poc he estat a Iraq treballant i allà ens van demanar que ens havien de fer un test per dir si teníem la sida o no. I que si teníem la sida ens expulsaven del país.
És a dir, moltes... No, jo crec que aquesta és una discussió. Moltes lleis que fins i tot s'han fet amb bona fe per donar un marc legal de protecció, han acabat, ho hem vist en la llei Mordassa, per exemple, han acabat atacant drets bàsics com la manifestació, com la interacció corporal. Això és el que a mi em preocupa, professora. És a dir, que en nom... És a dir, jo entenc les raons. Les raons és, evidentment, escolti, si podem portar un passaport, això és el que ens diuen al sentit comú, no?
El que passa a la majoria de països del nostre entorn, França, dir, Itàlia, Portugal...
És a dir, si podem portar un passaport que diu que estem vacunats i això facilita que en un lloc on som molts ens contagiem més, l'hem de portar, sí. Això, la raó bàsica diu això. Ara, que a partir d'aquests marcs legals poden haver-hi problemes pel que fa als nostres drets, això a mi em sembla també una qüestió a debatre.
S'haurà de tenir molta cura.
Per això...
S'haurà de tenir molta cura.
I no tothom té cura. No tots els interpretadors de la llei tenen cura. Clar.
Però per això
digue, professora.
No, és aquesta cosa, és el que es deia aquí, no? Que és evident que un passaport Covid pot facilitar molt la mobilitat, pot garantir drets d'aquells que responsablement s'han vacunat. Que jo crec, però això és la meva opinió, jo crec que sí, que la gent tothom s'ha de vacunar i que és el més assenyat. Ara, d'altra banda, s'haurà de tenir molta cura per veure qui controla aquestes dades, en quin moment, com s'ha d'ensenyar, si aquesta informació circula d'un lloc a l'altre, en quin moment és obligatori. És molt diferent que te la demanin per entrar en un bar, que te la demanin per treballar en una feina, que tu no has de veure ningú, o has de veure molt poca gent. O és molt diferent, no? Perquè, per exemple, al Regne Unit deien que volen demanar aquests certificats o exigir, no? A tots els que siguin a primera línia en els centres sanitaris, o als Estats Units també es parlava d'això. Per tant, és molt diferent el tipus de feina i el context és clau, no només la proporcionalitat, sinó en quin context s'està demanant aquest passaport Covid o no, o per fer depèn de què, no? Perquè avui en dia encara es pot viatjar arreu d'Europa sempre i quan tot hagis fet un test d'antígens o un PCR i no et demanen aquesta vacunació. I per tant, a partir de quin moment et poden demanar aquesta vacunació per circular.
Aviam, Joan López Alegre i Lola s'hi ha de dir alguna cosa, sisplau, Joan.
Sí, jo només ho volia fer, des d'un punt de vista legal, una pregunta molt concreta. tan complicat des del seu punt de vista era fer una llei que servís per tot el país com les normes de circulació, que són iguales per tothom, que marqués clarament quines eren les limitacions, què és el que s'havia de fer, què és el que no s'havia de fer, i ens haguéssim... I no hi havia, per dir-ho d'alguna altra forma, no hi havia forma d'estalviar-se tota aquesta cascada de sentències, de tribunals superiors, etc., amb una espècie com de llei paraigües que hagués pogut cobrir tot el que era la regulació de drets i deures de la pandèmia?
M'imagino que sí, però a veure, el que és l'estat d'alarma, no? Els estats excepcionals, a Espanya hi ha països que no ho tenen regulat, per exemple, els Estats Units i Rússia, no? Però hi ha altres països, com és el cas d'Espanya i Alemanya, que la Constitució, l'article 55 i el 107, diuen en situacions extremes es poden limitar els drets fonamentals més enllà de l'habitual. No? Llavors diu l'estat d'alarma, d'excepció i de setge, en el cas de l'article 116, i diu, i això s'ha de regular a través d'una llei orgànica. I a Espanya tenim, com sabeu, i ara ja ho sabem tots, no? Perquè ens ha passat tantes coses que ja ho sabem tots, doncs a Espanya hi ha la llei orgànica, l'estat d'alarma, d'excepció i de setge. Que es hagués pogut fer una llei específica dins de l'estat d'alarma, dient que en situacions de pandèmia, doncs sí, i que hagués estat una llei orgànica. El que passa que molts juristes, m'imagino que coincidiran amb mi, que intentar planificar el que pot passar a la realitat, el que pot passar en el futur, a través de normes molt específiques, a vegades el que fa és complicar-ho més que no pas donar solucions. Però sí que, en aquest cas, potser sí que hagués estat adequat fer una llei quan es veia que estava començant, o com a mínim a mitja pandèmia, aprovar una llei que resolgués aquests temes. No? Però, clar, com dic això serien més opcions polítiques que jurídiques, que aleshores queden fora del meu abast.
Lola García, alguna
cosa? No, jo crec que la clau de tot està en la paraula proporcionalitat, que és el que crec que... O sigui, hem de recordar que aquí estem al 80% de vacunació. És a dir, no estem en una situació en la que ens podem plantejar coses com les que s'estan fent a Àustria, on estan en 60...
25, i, sí, 15 punts menys.
Sí, crec que, a banda que jo coincideixo que les mesures que s'estan prenent a determinats llocs d'Àustria són excessives. O sigui, que es tractaria d'acotar, intentar arribar doncs, a aquella gent que no està vacunada. Efectivament, el pas Covid és una eina, però jo crec que, atenent aquesta proporcionalitat, doncs s'hauria d'acotar també doncs, a determinats llocs, restaurants, bars, llocs d'oci, no? Llocs als quals tu vas voluntàriament i, a més, potser no a tot arreu, perquè no tot Catalunya està igual, per exemple. O sigui, per què s'han de treure drets a determinats llocs on possiblement no hi ha aquest problema? O fins i tot a determinats restaurants doncs, que tenen un aforament determinat o que... En fi, que crec que tot això, quan es tracta de limitar dret, un dret acaba on comença l'altre. Uh-huh. Això és molt difícil. I per cadascú de nosaltres, un dret és més important que el del costat. I per tant, crec que quan s'ha de fer el mínim d'intervenció possible en aquest cas, no? I intentar, doncs, per això una llei... Sí que és veritat que es podia haver fet una llei per pandèmies, però també és veritat que no ens imaginàvem. O sigui, pensàvem que amb un 80% de vacunació això estava resolt.
És el que no ho està.
Però
primer ens van dir uns 70.
I després hi ha una altra cosa, que comencem a pensar en les terceres dosis.
Perquè, sí, ja estem parlant. Però sí. Professor, alguna cosa més? Algun comentari més que vulguis
fer? No, sí, m'agrada molt que Lola García afegís això de la voluntarietat, no? I la proporcionalitat, i em quedaria amb això, amb la proporcionalitat i l'aspecte aquest de la voluntarietat. I això seria tot. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, professora Aguilera, per la referència avui amb el món a RAC1.